Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, en el 104.4 de l'FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Com hem dit ja diverses vegades, en aquesta temporada pensàvem posar clàssics, clàssics de la música, tant de la clàssica com del jazz, que són els dos gèneres que generalment estem posant, a part d'alguna extravagància que es me cau en les mans, però avui anem a anar a un altre camp. Anem a anar al camp dels directors. Els directors d'orquestra semblen, per a la gent que no té molta idea de música, un senyor que està allí fent una sèrie de gestos i que molt probablement, si se n'anara, no passaria res i els músics continuarien tocant. Evidentment no és així. El director d'orquestra és el que té a l'orquestra com a instrument i per tant és ell el que fa que soni d'una forma o d'una altra una peça determinada. En el cas que anem a tractar avui, es tracta d'un personatge enormement singular i que va tindre una biografia prou moguda, per dir-ho així. Es tracta de Wilhelm Furtwängler. Wilhelm Furtwängler va ser director de diverses orquestres en l'Alemanya prenazi i va ser també director de la Filarmònica de Berlín en l'època nazi. Per aquesta raó, en molts moments i en molts puestos, va ser un personatge rebutjat per simpaties amb el règim nazi. No està molt clar que això sigui així. Furtwängler era una persona que podríem definir com un artista total al qual la música era allò que li importava. Tot allò que estava fora de la música no és que no li importara, ell vivia on vivia, però allò més important per a ell era la música. De fet, quan després d'acabar la Segona Guerra Mundial li preguntaven que per què s'havia quedat en Alemanya tocant, fent concerts patrocinats fins i tot pel propi Hitler, al qual li tenia que donar la mà i diuen alguns que ell després se la torcava, doncs ell diu que precisament en aquell moment tan dur i que si no s'havia viscut no se podia entendre, era quan més necessitava el poble alemà que se poguera escoltar per la ràdio, fonamentalment, que era la via habitual de difusió dels concerts que ell feia en diverses orquestres, però finalment i de forma molt estable la Filarmònica de Berlín. Ell deia que el poble alemà necessitava més que mai el poder escoltar els seus grans compositors, a Brahms, a Beethoven, a Haydn, a tota aquesta gent que havia fet de l'Alemanya un país culte, un país on s'havia pogut fer una sèrie de peces musicals que evidentment formaven part del rerefons cultural del poble alemà i que precisament per la brutalitat del règim nazi el poble alemà necessitava que algú li fera un poc entre cometes, i enteneu-me, el favor de recordar-li que eixes músiques també eren a Alemanya. És veritat, perquè la història està ahí per a saber com varen passar les coses, que no tenia ninguna simpatia al règim nazi, però que realment li era com indiferent. I per això, en acabar la Segona Guerra Mundial, va tindre molts problemes, però també, i encara més, es podria haver tingut el famosíssim, en l'època posterior, el segurament més conegut que el propi Furtwängler, Herbert von Karajan, el qual es va apuntar a les joventuts nazis sense que es poguera dir d'ell que era un nazi convençut, però amb la idea de que així podria prosperar en la seva carrera musical. Ell era un jovenet en aquell moment i de fet va estar apadrinat en certa mesura per Furtwängler per a que fora el seu successor al front de l'Orquestra Simfònica de Berlín. El personatge de Furtwängler ha sigut molt discutit com a personalitat intel·lectual, per dir-ho així. És a dir, així com musicalment ningú li té que dir res en contra d'ell, bueno, sempre a uns li agrada més, a altres menys, però sí que se pot dir que és un dels grans directors de finals del segle XIX i principis del XX. La veritat és que com a persona era segurament, avui diríem que era una persona no molt equilibrada psicològicament. De fet, quan apenas parlava amb ningú, n'hi ha l'anècdota d'un locutor holandès que li va tractar de fer una entrevista i va acabar pensant, després de fer-li l'entrevista, que estava parlant en un imbècil. En un imbècil dit des del punt de vista mèdic de la paraula, en una persona absolutament fora d'allò normal, no? Una persona que no estava com molt bé del cap, responia sempre en monosíl·labs de manera un poc sense seguir molt el fil de la conversa. Era una persona que, si el treies del món de la música, realment sembla que no era un personatge com molt fàcil de tractar. Ja hem comentat que era un home que era del final del segle XIX i principi del XX, i per tant la seva època artística pertany al final del romanticisme i allò del postromanticisme que es diu, i que encara que les seues obres favorites eren les obres de, evidentment, Bach i Haydn, però Brahms i gent d'esta generació, també es va preocupar per els nous cervells musicals que anaven sorgint, i sense que estiguera molt al dia, diguem-ne, en allò que se va dir després avantguardes, era una persona que no tenia tampoc cap problema i no les rebutjava. Senzillament no li agradaven i per això rarament tocava coses més enllà de Wagner o Mahler, no? Era, per tant, una persona que tenia un segell artístic molt clar. En l'escenari, la gent que va treballar amb ell, els músics que van treballar amb ell, deia que de vegades semblava com una titella a la qual se li havia trencat algun fil. Era una miqueta desastrat, diguem-ne, en escenari, així com el seu successor, von Karajan, era un autèntic actor en la direcció de l'orquestra i sabia perfectament manejar el tema de la seva imatge, doncs Furtwängler no era eixe el cas. Anem a escoltar una de les peces que se té com a gravacions magistrals. La majoria són gravacions fetes en la ràdio i després passades acuradament de les cintes magnètiques de l'època a la fonografia actual. Però l'obra que anem a escoltar està gravada l'any 51 i està acompanyat, millor dit, acompanya a un gran músic d'eixa època que també va tindre els seus problemes perquè va succeir a un director d'orquestra que, com era jove, se va tindre que anar i ell va ser el seu successor. Es tracta sobretot, de, a part del director, d'un gran pianista, Edwin Fischer. Edwin Fischer, que va néixer en octubre de 1886 i va morir en 1960, és un gran, gran pianista. Tot el món coincideix en això, no tant en l'aspecte de director, però sí com a gran pianista, i és un dels intèrprets que se tenen com a modèlics de Bach i de Mozart en el segle XX. Fischer és un personatge que no sé per què ha desaparegut un poc de l'escena discogràfica, però realment se mereix més d'allò de lo que se ha parlat d'ell. Però, en fi, les coses pues, de vegades no aixina, passen de moda, i sobretot com no va composar gran quantitat de coses i les que va composar no van tindre molt d'èxit, doncs el seu nom està passant absolutament desapercebut. Doncs anem a escoltar el famós concert número 5, Emperador, de Beethoven, amb Edwin Fischer al piano, Wilbur Furtwängler a la direcció i l'orquestra és la Filarmònica de Berlín, gravat en l'any 1951.
Thank you.
Heu escoltat el concert Emperador número 5 de Beethoven per a piano i orquestra. Cal destacar que en aquell moment el piano era encara, com qui diu, un instrument molt nou. I malgrat això, Beethoven va fer amb ell unes meravelles de peces que avui en dia assombra que se poguera tindre eixa intuïció del so que podia tindre el piano i que en aquell moment a més encara estaven fent-se diversos models de piano, però Beethoven és Beethoven i ahí no hi ha res que parlar. I evidentment la interpretació de Edwin Fischer és una interpretació molt matisada, igual que la de l'orquestra, perquè Furtwängler era un home d'estos que l'orquestra podia o bé fer tutti molt, perdoneu-me l'expressió, escandalós, i després entrar en uns moments com de quasi sublims de pau, de tranquil·litat, de subtilesa, en fi, era realment un geni de la música, això no li ho ha discutit ningú mai. Sabeu que esteu als Camins de la Música, a Ràdio Clara, el 104.4 de l'FM de València, l'emissora lliure i libertària, i que podeu escoltar aquest programa els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit. Té una durada d'una hora i per tant, bueno, 55 minuts per a ser exactes, i es pot també escoltar en streaming en l'iVox de Ràdio Clara i evidentment en la nostra pàgina web podcast caminsdelamusica.net, on podeu baixar-vos el programa en un format MP3 de qualitat màxima i a més doncs mirar algunes notes i sobretot algunes indicacions per a anar a mirar en altres llocs coses sobre la música que heu escoltat en el programa. Així que fins al pròxim programa, amigues i amics. Bona nit, bon dia, bona vesprada i adeu.